Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, benvinguts al món de les possibilitats. A l'al·legoria de la caverna, el filòsof Plató, tot conversant amb Sòcrates, encara les persones a una paret blanca on es projecten les ombres de la realitat, que ells no veuen. Així, quan s'enfronten realment a la realitat, descobreixen que la veritat és una altra, que la condició humana és, ras i curt, una presó. Sense trobar-nos lligats en una cova, nosaltres percebem el món de mil formes, segons la nostra manera de ser, segons els nostres condicionants, segons el nostre entorn. Sovint veiem també el món a través dels nostres desitjos o bé a través de les nostres desgràcies. Diu Manel Saltor, que ens acompanya avui a l'ofici de viure, que canviar la percepció de la realitat és el primer pas per transformar el món i el teu món. La realitat o l'aparença de la realitat? Parlar de la realitat que vivim a cada instant és parlar de l'aparença que té aquella realitat quan es manifesta davant nostra, en cada moment i per cada cosa que ens passa. Però això no significa que el que acabem de viure com a realitat sigui l'única possible. La subjectivitat, doncs, té mil colors i mil formes i ens empresona els sentits. Construïm somnis que estem convençuts que són reals. Continua en Manel. Diu, el coneixement profund dels mecanismes pels quals l'organisme, cos i ment, en el moment que entra en contacte amb qualsevol fenomen, construeix el relat que viurem com a realitat, és la base per definir com experimentarem aquesta realitat. Perquè el que experimentem no és la realitat en ella mateixa, és només una aparença del que realment està passant. És una sola cristal·lització de les possibles, que són infinites, diu en Manel. En resum, tenim un tel als ulls fet de subjectivitat i sovint no ens n'adonem. I avui Manel Saltor i la psicòloga Laura del Caño ens ajudaran a desfer-lo. Benvinguts al món de les possibilitats.
Alexander Hamilton. Tinc el deure d'exposar les coses com són, no com haurien de ser.
Hola, soc Begoña Román, professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. El tema que avui ens ocupa d'aquesta apertura a la realitat, a l'objectivitat, allò altre que ens interpel·la, és una qüestió que des de Plató, en el seu conegut mite de la caverna, ja es tractava. En efecte, que conèixer la realitat sempre està sotmès en l'àmbit de l'humà, a la nostra biografia, al nostre punt de vista, a l'època en què hem viscut. La formació de coneixement depèn de les nostres circumstàncies personals i epocals, però sens dubte sempre és una interpretació de quelcom altre dels fets de la realitat. Per això no podem abdicar d'aquesta apertura a allò altre, que són els fets, perquè tot és interpretació, però no totes les interpretacions són correctes, i també veure la interpretació que altres han fet. Per això la recerca de la veritat, de la correcció, de l'objectivitat, ha requerit del diàleg, de la lectura que altres han fet, altres èpoques han fet, i de la mirada atentíssima a aquesta realitat, allò altre que ens interpel·la i que anomenem objectivitat. Si no entrem en aquesta apertura a l'altre, a la realitat i als altres, les seves interpretacions, i fins i tot a la revisió crítica de la meva interpretació condicionada pels meus moments i per la meva biografia, ens quedem amb un alt risc de solitud, de solipsisme i, sobretot, de raonabilitat i de raonar, perquè sempre raonem amb els altres sobre algun tema que tenim en les mans en comú que anomenem realitat.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, benvinguts al món de les possibilitats. Benvinguda a Laura del Caño.
Gràcies.
Benvingut Manel Saltor.
Bé, gràcies.
És un títol, el d'avui, el del programa, que crea moltes expectatives. Esperem estar a l'altura d'aquestes expectatives. La Laura del Caño, per exemple, algun dia, o sigui, una possibilitat, benvinguda al món de les possibilitats, un dia m'imagino que no s'imaginava la possibilitat que acabaria parlant tant i tan bé el català, no?
Molt bé, Gaspar. No? Aquesta ha sigut bona.
Per exemple,
sí, sí, anys, és veritat, no? És veritat. Tu saps molt bé la meva història i saps molt bé que m'ha costat molt poder expressar-me aquí, a la ràdio, en català.
Clar, i més a la ràdio.
A la ràdio.
Amb aquesta autoexigència que sempre ha tingut la Laura.
Clar.
I ara clar i català.
I ara clar i català, bueno, com puc.
Enhorabona.
Sí, sí, moltes gràcies.
I en Manel Saltor està preparant per ser un retir titulat El món de les possibilitats, benvinguts al món de les possibilitats. És un retir que del qual trobareu informació al seu web. I ens pots explicar, no de què va el retir, que això ja ho trobaran els oients que vulguin, sinó aquest, quan se't va acudir aquesta benvinguda, quan se't va acudir aquest títol, amb què pensaves exactament?
Pues pensava, directament pensava en l'obertura, no?
L'obertura.
Sí, l'obertura. Quan ens obrim és com podem accedir en aquest món de les possibilitats, perquè si no el nostre món cada vegada va passant i cada vegada es va fent més petit, més petit, i al final les possibilitats quasi cada vegada són menys, i al final passem tots per un túnel tan estret. I el benvingut al món de les possibilitats és dir, hi ha un món de possibilitats allà fora i podem accedir-hi, i és per això.
I tu creus que és directament proporcional? Normalment és amb l'edat, que si no hi ha una crisi important i un canvi de valors, normalment és amb l'edat que es van petitint les possibilitats?
Es van petitint i es va fent més dur, i cada vegada és com els murs d'aquest túnel, cada vegada són més ferms i més indestructibles, i pot arribar un moment que, depèn de com i com hi visco la vida, sigui realment una feina molt, molt complicada poder-los desfer, aquests murs.
Diu en Manel, imaginem que dins nostre convisqués un personatge que ens relatés el que està passant d'una manera particular i específica. Fent la comparació amb el món del periodisme, per cada cosa que vivim, el que podem anomenar com a fenòmens manifestats, diu en Manel, hi ha un relator, no? I el relator treu, és a dir, aquella persona que fa un relat, no?, com una retransmissió en directe, el relator treu un titular del que hem viscut, més un resum del que ha comprès d'allò experimentat. I aquest titular i el resum del relator és el que nosaltres vivim com a realitat absoluta i indiscutible. És la realitat subjectiva. I a partir d'aquest relat que ens fem a nosaltres mateixos, construïm els raonaments i accions com a resposta sempre segons el parer d'aquest relator. A partir d'aquest relat construïm la nostra vida. Però el que nosaltres reaccionem és el que ha entès el relator d'allò viscut, no la realitat en ella mateixa. Això és molt interessant. Això vol dir que sobre tot allò que ens passa, nosaltres estem construint un relat i que aquest relat pot canviar.
Sí. Primer, tampoc som nosaltres que construïm el relat, sinó que el relat es construeix per si sol, en el fons. Perquè nosaltres, això ja seria, o potser un altre programa, molt, molt llarg d'explicar el nostre concepte del propi qui som, no? Qui sóc jo, vale? Però cada cosa que vivim, cada fenomen que passa, el que sigui que passa, nosaltres el que percebem d'aquell fenomen, el percebim d'aquell fenomen, és la interpretació que donem a aquell fenomen. I aquell fenomen, jo, en aquest moment, el dia que vaig, parlava de tot això, vaig inventar-me la figura del relator, de com si hi hagués un personatge dins nostre que ens està explicant el fenomen aquest. O sigui, el que veiem nosaltres és la interpretació que tenim d'aquell fenomen. I això és així. I sempre serà així. És la nostra condició.
Que passa que, per exemple, hi ha relators, no sé, victimistes, no? I és a dir, que tendeixen, per exemple, no?
Sí, sí.
A veure un fet des de la posició de víctimes.
Sí, sí, i hi ha relators que... O sigui, evidentment, els relators estan condicionats per tot, també totes aquestes memòries de tot el que hem viscut, del nostre transgeneracional, de la nostra herència cultural, tot això condiciona el relator. Però jo crec que hi ha una cosa que és potser una mica més important, que és el pas abans, sinó tenir consciència que el que nosaltres experimentem com a realitat no és la realitat, sinó que és la interpretació de la realitat. Això per mi és més important, perquè és el pas abans. Si en el moment que jo descobreixo que hi ha algú que m'està explicant el món, dic, ep, a partir d'aquí ja tinc com una espècie de curiositat per conèixer qui és aquest algú que m'explica el món. aquí està, aquest és el pas d'abans. Per mi és molt més important. Després, evidentment, aquest relator està condicionat per tot el que viu, per el moment de com s'ha llevat aquell moment, per el que li acaba de passar, per el que vol que li passi, per les projeccions passat, futur... Però el més important és saber que existeix aquest relator. Perquè, si no, ens aferrem totalment a que allò és... La vida és així, i això és el que veig, i això només és així. I no és la veritat, això.
Sí. La Laura del Caño, des de la psicologia, com qualifica aquest relator? Com ho treballeu?
A veure, a mi m'agradaria anar una mica més enrere, no? Per, arribaré aquí, arribaré al relator.
Molt bé.
Però els éssers humans no ens hem d'oblidar que som éssers vius, un organisme viu, i com qualsevol altre organisme viu, perquè, clar, aquesta supremacia de l'ésser humà cap als altres éssers vius, no?, que pensem que som diferents, però som éssers vius, i per tant, com una mariposa, com un llop, com un peix, com una cucaracha, com un cuc, igual, som éssers vius, i com organismes vius, el que fem, el que fa el nostre organisme i per al que està preparat el nostre organisme és per sobreviure. Per sobreviure. Aleshores, el nostre aparat psíquic, el nostre cervell, el nostre sistema nerviós, dedica gran part de la seva energia a preservar-nos per sobreviure, a preservar la nostra seguretat. I aquesta és una part molt important per entrar al món de les possibilitats, en el sentit de que necessitem sentir-nos segurs i en calma per poder créixer. O sigui, en el sistema nerviós i en el cervell hi ha dos sistemes fonamentals. Un és el que preserva la seguretat i l'altre és el que es pot dedicar al creixement, a la curiositat, a la creativitat. I aquests dos sistemes s'inhibeixen l'un a l'altre. És a dir, si hi ha una hiperactivitat o una hiperalerta en el sistema de seguretat, no podem créixer, no ens podem dedicar a aprendre. Per tant, per entrar al món de les possibilitats, hem d'estar segurs i en calma. I utilitzem molta part de l'energia amb aquesta seguretat. Si entrem en el que és la societat tampoc és que convida molt al creixement i el sistema, no?, tal com és, tal com està, al creixement, a la curiositat i a la creativitat. Més bé, ens inoculen bastant la consciència de la por i de buscar la seguretat constantment a la feina, a la quantitat de segurs, no?, de segurs socials, no?
Sí, d'assegurances que ens intenten vendre.
Assegurances,
sí, amb la por, no?
Amb la por, amb la por. Aleshores, estem molt aquí, a nivell social. Estem molt ficats en viure les vides des de la por. No interessa que seamos éssers creatius, lliures, oberts, flexibles, perquè el nostre cervell és neuroplàstic. Aquí està el bo, també, no?, que aquesta neuroplasticitat realment ens permet aprendre coses noves. Aleshores, una vegada que estem segurs i en calma, sí que podem accedir a aquesta part més nova del cervell, que és el neocòrtex, i una funció importantíssima per entrar al món de les possibilitats és la metacognició o el metapensament, és a dir, la capacitat que tenim els éssers humans amb aquest cervell que ha evolucionat fins ara, fins a on estem, de poder observar, que és el que dius tu, Manel, ara, poder observar aquelles altres parts que estan a dins nostre.
I aquí entra el relator.
Aquí entra el relator, que jo diria, no n'hi ha un relator, n'hi ha molts. És a dir, la personalitat no és una estructura única, no és un jo unificat, no tenim un jo unificat, sinó que la personalitat està feta de moltes parts, molts joes interns, per tant hi hauria molts relators. Lo important és poder construir, entrenar i accedir a aquesta part interna que pot observar i observar unes característiques específiques també, no? Pues una mirada amable, no? I aquí entra més el mindfulness, no? Una mirada amable, una mirada sense judici, una mirada oberta, disponible, la mirada del nen, la mirada de l'extraterrestre.
És la mirada... Bé, l'extraterrestre no, anava a dir... Fins a extraterrestre anava a dir és la mirada de Manel, eh? És la mirada... que és professor de mindfulness, no? Aquesta mirada, com hi ha arribat en Manel? No? És fruit d'un treball?
És fruit d'un treball, tot és casual, la vida és causa-efecte i llavors jo vinc d'una altra cosa que no té res a veure amb el que estic fent ara, absolutament res a veure, però la vida em va anar portant per una sèrie de fets, que seria molt llarg d'explicar.
Sí, en algun programa els hem explicat, alguns,
cosa, sí. Però una sèrie de fets em van anar a portar a que prenés una decisió un dia de poder veure les coses des d'una altra perspectiva. L'estava veient des d'una perspectiva sempre i era una perspectiva més molt sesgada i tenia ganes de veure-la d'una altra perspectiva i em vaig aventurar.
Però en la línia del que comentava la Laura, clar, sembla com si la societat, la cultura, bé, tot el que bona part del que diem també els mitjans de comunicació, tot que ens convidés tot a veure-ho tot des de la realitat, des d'una determinada perspectiva, en què, malauradament, també s'accentua sempre la por, no? La por hi és allà, com un rerefons, no? La por del futur, què passarà, si podrem pagar la hipoteca, què passarà amb la feina, què passarà amb les pandèmies, etc. Aleshores, com s'ho fa, no, en Manel, per accedir a aquesta mirada diferent i per tant, per tenir possibilitats d'obrir-se al món de les possibilitats?
Això que estava comentant, i totalment d'acord, Laura, el que estaves comentant, és de la por té que veure amb el control. Si jo dono por, controlo una situació. Si no hi ha por, no controlo. Llavors, si accedeixes al món intentant no controlar el que t'ha de passar, sinó que fluir amb el que t'està passant i poder, al revés, poder donar respostes a tot el que et passa, sigui el que sigui, sigui molt agradable o sigui molt desagradable. Coses seran d'un cantó, coses seran d'un altre. Però t'obres, en comptes de controlar que només vull que em passin aquest tipus de coses, l'obertura el que et dona és que et passaran coses que tu no pots controlar. En el moment que no pots controlar les coses és quan accedeixes a que el món té molts detalls i sutileses. I aquí està el món de les possibilitats. Té quantitat de coses. Molta gent, quan parles amb ells, jo treballo amb moltíssima gent i amb molts col·lectius, i ara estic treballant amb empreses, i molta gent t'explica així en el moment del cafè o en el moment que baixes l'escala de l'empresa o el que sigui, i t'acompanyen una estona i t'expliquen pues, que la seva vida es basa en això. De dilluns a divendres, ho veuen com molt sistemàtic. Faig això, 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 l'altre, tinc aquest tipus de relacions, els caps de setmana veig això, i algun cap de setmana veig l'altre, i un any darrere any. Això és així perquè, en el fons, sense que igual no ho has fet conscient, tu has decidit que sigui així. Però no té per què ser així.
Per tant, obrir-te l'obertura és una decisió?
És una decisió, i tant. Després es pot aprendre, S'ha d'aprendre moltes coses, vale? Però al final, per mi, és una decisió. I és una decisió que, a més, no l'aprens un dia, sinó que l'has d'aprendre cada dia i potser per cada cosa. Però sobretot cada dia, al matí. No, jo estic obert i avui que passi el que hagi de passar.
Aleshores, pregunta per la psicòloga, Laura, és a dir, com ens podem obrir si al darrere portem la motxilla que portem, no? Uh-huh. Creences limitants, patrons culturals, la família, tot el que tenim.
A veure, al sistema nerviós li agrada lo previsible, és així. És a dir, vull insistir en aquesta idea perquè hi ha una part que preserva la supervivència, no? D'aquesta idea. Clar, jo crec que una sintomatologia que està molt per tot arreu avui en dia és la depressió i l'ansietat. La depressió i l'ansietat moltes vegades són el resultat de vides molt monòtones, molt rutinàries i desconnectades de la nostra essència o de la nostra missió al món, no? D'aquesta part més creativa, d'una falta de curiositat o de m'he anat ficant en aquest món, s'ha fet petit i ara em sento molt segur, però tan segur que no em puc moure, que no em sento lliure. Quantes persones se senten així? Moltíssima gent, no? Aleshores, clar, el cos sempre és savi i sempre et porta mediante crisis també i mediante sintomatologies, com poden ser la depressió o l'ansietat, a qüestionar-te coses, no? I a dir, bueno, pues, potser això és un punt crític, no? De començar a fer coses diferents, de connectar amb qui sóc, amb què és el que vull fer jo a la meva vida, quina és la meva missió. Fer coses diferents és important. Però des de petites coses com si sempre et rentes les dents amb la mà dreta, doncs prova de fer-ho amb la mà esquerra, no? O si sempre vas a la feina pel mateix camí, doncs prova d'anar per un altre camí perquè descobriràs coses noves. Des d'aquestes petites coses a començar a obrir-te a veure gent diferent, conèixer gent diferent, viatjar. Jo penso que viatjar és una de les coses que més obren el món de les possibilitats, no? I conèixer pues, cultures diferents, gent diferent, olors, no? El món dels sentits, no? I a nivell més terapèutic, doncs, també tot el que són doncs, treballs grupals, no? Crec que a través de el mindfulness, la meditació, els treballs corporals en grup, es pot accedir realment a viure experiències diferents, no? I d'aquesta manera el cervell, que és neuroplàstic, comença a... No? Perquè aquesta idea és molt interessant i molt important, que el cervell és neuroplàstic, o sigui, el cervell està superobert a aprendre coses. És una necessitat vital, també, aprendre coses. Si no, ens deprimim. Aleshores, si estem així com avorrits, massa avorrits, potser ens podem començar a plantejar de que necessitem fer coses diferents.
Avui a l'Ofici de Viure, benvinguts al món de les possibilitats. Saltor. Imaginem ara que comencem primer a reconèixer aquest personatge anomenat relator amb qui convivim, a admetre la seva presència constant a cada instant de la nostra vida i, segon, que comencem a entendre els mecanismes pels quals construeix el seu relat, els seus judicis, les seves opinions, les seves valoracions, conclusions i respostes a allò que vivim a cada instant. Imaginem també que tenim la llibertat de no fer necessàriament cas als titulars i resums del relator, que tenim la potestat de transcendir els seus missatges just en el moment que s'estan produint per deixar-los passar i poder tenir un contacte tan directe com sigui possible amb la realitat. Si passés tot això, ens trobaríem davant el món de les possibilitats, un espai immens que ho abasta tot, on tot és possible. És la matriu des d'on es construeix la realitat, la gènesi d'allò que viurem a cada instant. Parlem d'aquest espai immens que ho abasta tot, on tot és possible. Manel, molt ben entès que les paraules no s'hi apropen ni de lluny, eh?
No.
Però aquesta... A mi m'agradaria saber fins a quin punt en Manel, en el seu dia a dia, contempla aquesta expressió, no? O sigui, que tot és possible, que tot pot passar.
Sí, però més que tot que sí, eh? Però més que tot pot passar és en el moment de que nosaltres interpretem alguna cosa, o sigui, nosaltres vivim algo com a realitat. I mira, un exercici que jo donaria, per exemple, això del relator, que és una cosa que ara em venia al cap, i qualsevol persona que ens estigui sentint, que experimenti, i durant 5 minuts, si és que pot durant 5 minuts, perquè poden ser terrorífics, eh? I si no un minut, se senti a la plaça de la seva ciutat, al seu poble, on hi hagi molta gent i que no el conegui ningú, i que observi quants judicis, quantes interpretacions, quantes valoracions fa. I que les conti, a veure si pot. Durant 5 minuts. 5 minuts poden ser terrorífics, eh? Aquest és el relator. Cada vegada que jo veig alguna cosa i veig una persona que ve, i aquella persona és, doncs, és una persona, no sé, que va ben vestida, o és una persona que és guapa, o és una persona que aquests avis, mira que macos que són, que manen amb el dono. Sempre estem interpretant-ho tot, vale? Llavors, lo del món de les possibilitats, el que vol dir és, jo en el moment de que jo no ho puc parar això, això és el funcionament de la ment, la consciència ve una percepció, crea una sensació i això executa automàticament a través de l'inconscient una reacció. El que sí que puc fer és, me'n dono compte d'aquesta interpretació que acaba de fer la ment, sé que hi ha el relator, me'n dono compte d'aquesta interpretació i en aquell moment decideixo deixar-la anar, no fer-li cas. No té per què ser així. Simplement la deixo anar, en aquell moment, al moment que deixo anar, accedeixo a un món, comença a obrir-se un món on hi ha altres coses que començaran a sorgir, a part d'aquella que ha sorgit. I en aquell moment descobrirem que tot el que té naturalesa per sorgir té naturalesa per desaparèixer. igual aquesta primera interpretació, jo dic igual, no sempre serà així, però igual aquesta primera interpretació desapareix, es dilueix i ja no ve més.
Sí. Quantes parelles coneixem, per exemple, que un dels dos no queia bé l'altre a l'inici, no? o que la persona va jutjar l'altre d'una manera molt severa, i s'hi acaben casant.
Sí, sí.
Això demostra que el tema dels judicis... Home, aquí l'única persona que no jutja és la Laura, no?
Bueno, intento entrenar a l'observadora, això sí, no? Amb el que diu el Manel, perquè jo crec que això és important, és un entrenament i és un exercici molt saludable per restaurar la salut interna, no? Perquè ens podem identificar amb aquelles parts internes, que és el que estem anomenant aquí relator o relators, i la diferència és si ens identifiquem, és a dir, si jo sóc això, o si entrenem aquesta capacitat d'estar més en l'observador dels relators o de les parts internes, aleshores ja no m'identifico. Sé que és una part meva que la puc comprendre, que la puc mirar amablement, que la puc mirar amb amor, amb comprensió, que puc comprendre d'on ve, per què té aquest discurs, perquè cada part interna té la seva personalitat pròpia. És a dir, que és una festa de parts, això, és molt complex. I des de l'observador, clar, és una actitud molt més neutra, no tan emocional, no et deixes invadir o inundar per la emocionalitat, no? Per el drama, sinó que, bueno, pots observar i, com diu el Manel, respirar, que això és importantíssim, i deixar passar, no? I observar i entendre. I jo voldria aportar també com és això a l'educació actualment, no? Perquè...
Ara parla la mare.
Ara parla la mare. Clar, és com... Jo penso que s'estan fent avanços, no? En pedagogies alternatives, en obertura, no? En aquest sentit. Però el sistema educatiu, i d'això parla i ha parlat molt Claudio Naranjo, no? Ha parlat molt Claudio Naranjo de com el sistema educatiu és un sistema que no ens empresona, no? O sigui, que està orientat a construir éssers industrialitzats, no? I bueno, pues fer una crida, no? Als mestres, a les escoles, perquè s'obrin al món de les possibilitats, que tinguin la ment oberta, perquè d'això depèn no? Les nostres pròximes, properes generacions, i és important que els nens i les nenes, doncs, que estan tan flexibles, que estan tan tendres a nivell cervell, no? Que sí que estan molt més en el món de les possibilitats, són molt més plàstics. Això l'hay que ver, no? Com els nens passen d'un estat a altre, tu te quedes ahí enganxat, no?
La rigidesa,
no? I ells estan, de repente estan superenfadats, però és que al minut estan supercontents. I aquesta frescura, no? del cervell tan plàstic i tan tendre, no? Com posar molt la mirada en obrir.
Charles Dickens. No jutgeu mai les coses pel seu aspecte, sinó per la seva evidència.
M'agradaria afegir, sobre això que comentaves, Laura, que abans has mencionat la metacognició. Nosaltres, bueno, és el mateix, diem atenció a la pròpia atenció, no? Que una cosa diferent és per fer una mica més... Sí, és per fer una mica més que ho puguem tocar. Una cosa és, quan em passa algo i vic aquest algo, l'impacte que em genera és el que sóc jo en aquell moment. ¿Vale? O sigui, si allò m'ha generat, no sé, ràbia, en aquell moment em transformo en rabiós. Això seria, pues, un procés normal. Amb la metacognició, aquesta atenció a la pròpia atenció, el que faig és, em passa això, puja la ràbia, i jo em quedo observant com ve aquesta ràbia, amb la qual, com que he generat una distància, aquí hi ha la diferència. Aquí està. La diferència, al final, és aquesta distància. Des de on estàs observant, o si ho estàs tan enganxat a la cosa que et transformes en la cosa. Una cosa és reconèixer, això ja hem parlat algunes altres vegades, alguna altra vegada, una cosa és reconèixer, dic, mira, el Gaspar acaba de dir alguna cosa i això m'ha generat ràbia, vale? I ara estic rabiós, no? I a veure com vaig a aquesta ràbia, i un altre és dir, mira com ha vingut la ràbia, i tal com ha vingut se n'ha anat.
Sí, no, jo recordo sempre que en Manel li pregunto per què no, com és que no t'enfades, no? O sigui, com t'ho fas, no? I ara aquí ens estàs explicant una mica el mecanisme.
Sí, però a base de fer-lo, i porto molts anys fent-ho, a base de fer-ho, arriba un moment que realment no t'enfades. O sigui, no ho sé, jo no me'n recordo l'última vegada que em vaig enfadar.
I no tens cap llaga d'estómac ni res, o sigui, no, estàs perfecte.
Que jo sàpiga, no, tampoc vaig molt al metge, però que jo sàpiga estic molt bé. Sí, per si de cas.
I la Laura s'enfada?
Sí. No estic tan evolucionada encara. Però sí que és veritat que a vegades sóc capaç d'observar això que m'està passant i a vegades sóc capaç de respirar-lo, tractar-lo amablement perquè puc entendre quina part meva s'està enfadant i també sóc compassiva amb aquesta part meva que s'està enfadant. És a dir, també estic entenent que aquesta part que s'està enfadant té una necessitat no satisfeta, que algú li està faltant. Aleshores, intento atendre d'aquesta manera. I a vegades l'enfado o me toma com una energia que me posee i no puc fer res. Bueno, pues què li farem? I després lo puc mirar una altra vegada, puc respirar, puc observar i puc tractar-me amablement amb això també. Però sí que és veritat que això és un entrenament, Això és com anar al gimnàs. Això s'ha d'entrenar i entrenar i entrenar. I clar, jo cada dia també faig respiració, observació, meditació, a les meves sessions, ho faig cada dia, i això és una cosa que porto fent molts anys.
Si em permets la broma, t'enfades en castellà, dedueixo, no?
Sí.
El català és més amable.
Sí, perquè a part que surt d'una part més profunda,
visceral,
meva, no? Més visceral, no? I després una altra cosa a portar amb això, que com també com accedir al món de les possibilitats a través d'estats alterats de consciència, no? Estats no convencionals de consciència, que poden arribar a través de moltes vies, no? Uno és la pràctica de la meditació o pràctiques grupals de qualsevol tipus, però a mi em ve al cap també com als anys 70 en psicoteràpia es feien investigacions i treballs terapèutics amb substàncies, no? Amb substàncies com l'LSD. I això en un moment donat es va prohibir per aquesta mateixa cultura de la que estem parlant, no? Perquè no interessava d'alguna manera. I també altres cultures com utilitzen, pues, per exemple, la ayahuasca o altres substàncies que venen de la natura i que això que és el que fa, doncs, desestructura aquesta part del cervell, del neocòrtex, que és la part més lògica, analítica, rígida, no? I obre un món de possibilitats a estats de consciència que no són convencionals, però que el mateix és si viatges, també entres en un món, en un estat de consciència alterat, o sigui, no convencional, em refereixo, no?
Veient una pel·lícula també, podem arribar en aquests estats,
sí,
per
clar.
Exemple. No?
O en un concert, a través de la música, de l'art, del ballar, de l'esport.
I això que deies tu, Laura, que és, i és veritat, però això que deies, jo, és més que res per matitzar-ho, no? Que quan tu em preguntes no t'enfades, per cada emoció i per cada cosa que ens passa, nosaltres tenim una finestra de tolerància. Vale? Pot ser que jo me n'enfado, tingui una finestra tan gran de tolerància, perquè potser me l'he tingut que treballar molt, perquè potser fa molts i molts anys vaig estar molt enfadat, i és la que em va tocar més, i la meva finestra de tolerància fa que no caigui ni en una rigidez, ni en un caos, en un sistema caòtic, perquè ho tolero bastant bé i puc estar amb allò, i la incidència que té és mínima. Vale? Però pot ser, i és, que amb altres emocions no, que la meva finestra de tolerància sigui més petita. Uh-huh. I en canvi, amb altres persones, pues, a la finestra de tolerància amb una altra emoció, com pugui ser la tristesa o no sé què, sigui molt més gran, i per una altra sigui més petita. I aquí està una mica el joc. Uh-huh. Vull dir, és una feina àdua. És una feinada constant.
Constant.
I dedica molt d'esforç, atenció i concentració, però Sí. És el camí.
I en Manel, recordo precisament que el dia que ens explicava l'exemple del fet de no enfadar-se, també ens deia, i llavors el que faig és obrir-me al món de les possibilitats. És a dir, des d'aquesta no, com si diguéssim, enfadamenta, mm-hmm. en aquell moment m'obro al món de les possibilitats a veure què passa. Mm-hmm. Clar, sí. Ja no és previsible. Uh-huh. Ja deixes de ser previsible.
Exacte. Aquí està el que ja vam parlar també en un altre programa, el poder ser flexible i estar còmode i feliç en la incertesa. I això és el més important. Perquè si el món és incert, i tot és incert, no sabem què passarà en cap moment. Jo puc preveure que moc aquesta fitxa aquí, 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 perquè el meu objectiu és arribar allà. Molt bé, però en el transcurs, en el camí que queda, poden passar tantes coses, i aquí està la incertesa. Llavors, per molt que ho vulgui controlar, jo puc fer coses, perquè la meva intenció és de que això pugui ser d'aquesta determinada manera, això està molt bé, però no sé el que passarà. Llavors, el més important és que em senti còmode i em senti flexible amb aquesta incertesa. No? És com si estem al mar, no? I estem agafats un tros de fusta, no? I ens ve algú a rescatar, i aquest algú ja molt mal a mar i diu, jo no em tiro al mar. Jo no em tiro, o sigui, has de venir tu fins a la barca. O sigui, arriba un moment que t'has de deixar anar del tros de fusta aquest i llavors has de venir fins aquí. Jo aquí t'ajudaré, però hi ha un moment d'incertesa. Hi ha persones que els costaria molt deixar-se anar d'aquest tros de fusta. I llavors, aquí està la flexibilitat.
Manuel Azaña. Percebre exactament el que succeeix al voltant nostre és una virtut personal rara.
Recordem que hi ha formes de cultivar la flexibilitat a través del treball corporal, no? Per exemple, Laura?
Sí, sí. De l'art, de l'esport. Ara, una altra cosa que pensava que també t'obre al món de les possibilitats són les experiències properes a la mort.
Sí, clar, però això no ho triem.
No, però quan tu estàs amb una persona, si estàs acompanyant a una persona que està propera a la mort, comences a percebre coses diferents. El món de manera diferent. És a dir, es fa un focus de cop i volta en què és lo important. I això passa molt. I la gent, després de morts de gent estimada, propera, o crisis d'aquest... No? Hi ha canvis, també. Passa que això, després, una altra vegada, tornem, no? I això és el cervell, com funciona el sistema nerviós, aquesta cosa de que el sistema nerviós li agrada lo previsible. Uh-huh. No? O sigui, hi ha una tendència, a part del context cultural i social, també biològicament, a anar cap a lo previsible, cap a la seguretat, i a oblidar-nos d'aquesta gran certesa, que és l'única que tenim, que és la mort. I quan estem acompanyant o amb aquestes experiències properes a la mort, també hi ha una percepció molt interessant, a veure, què estic fent jo amb la meva vida? Però si jo no vull fer això, no? Si això s'acaba en dos dies, això que se'ns oblida, que ens morirem i que ens podem morir en qualsevol moment... Jo crec que és importantíssim tenir-lo ben present.
En Manel, que ha viscut també experiències molt dures de prop en relació a la mort, estàs d'acord amb el que comenta la Laura, que fa, o sigui, que al cap del temps tendim a ser conservadors en aquest sentit, que tornem allà on érem, si no hi ha un treball diari?
Potser sóc la pitjor persona per preguntar-li, perquè, clar, la pitjor o la... no ho sé, no ho sé. Jo t'ho explico. Jo vaig tenir una experiència, ja hem parlat d'algun altre programa, no? Una experiència propera a la mort per una malària, quan vivia a Àfrica, hepatitis fulminant, coma, no sé què, m'havien de fer un trasplantament, no havia fetge, amb el qual van dir 24 hores, tant, tant, i allò es va revertir, sol, automàticament. El meu retorn, després d'aquesta experiència propera a la mort, que faig un petit incís en el llibre que vaig publicar, el meu retorn ha estat totalment diferent. La meva percepció del món ha sigut molt diferent. Jo ja feia temps que havia començat a fer meditació, jo havia començat aquest camí, però després d'això, o sigui, de la nit al dia, vaig tornar amb un fetge nou, d'aquesta hepatitis fulminant es va revertir, el que havia causat la malària, I moltes de les coses, les meves percepcions, durant un any i mig, vaig tenir que acostumar-me a aquestes noves percepcions. Percebia el món una mica diferent. Uh-huh. I això no se m'ha anat mai. Uh-huh. I després vaig participar en un programa que va fer una persona i m'han anat a trobar de persones que han estat tots amb experiències amb ECMs, experiències uh-huh. properes a la mort, i resulta que tots, el 80%, coincidim amb el mateix.
Clar.
I una de les coses més curioses és quan, si tens la gran... dintre de la... de la mala sort. Però si tens la gran sort que has tingut, per exemple, en aquest cas, una experiència propera a la mort, però que va ser conscient perquè va ser en 2 dies, que vaig començar a veure com es desmuntava tot, uh-huh. Allò et dona una tranquil·litat uh-huh, brutal. Uh-huh. I a partir d'aquí anem a dir...
Un regal.
Sí.
Clar.
És un regal.
Sí, sí.
I ara en el teu dia a dia... Cada dia celebrant la vida, m'imagino.
Sí, sí, sí. Clar. Tot i així, jo sóc conscient, eh? Vull dir, abans era molt inconscient, molt, perquè tenia una actitud davant de les coses quan les feia, doncs una mica, en psicologia es diria suïcida, no?
Temerària, diguem-ho, no?
Temerària, però sí, en base suïcida, eh? Vull dir que sí, sí, vull dir, vaig caure de 30 metres, vull dir, m'ha passat moltes coses perquè no tocava fer-les, no? Ara sóc conscient. L'altre dia va venir el Glòria, aquesta gran tempesta. Jo visc a 250 quilòmetres d'aquí. Allà va fer molt de mal. Després és posterior al Delta de l'Ebre. I 2 dies ens vam posar a l'aigua. Hi havia unes zones brutals, no? I 2 dies. Però un dels dies que va haver-hi un moment que 2 companys es van posar a l'aigua i jo m'ho vaig mirar i no vaig sentir absolutament cap necessitat de posar-me a l'aigua. Uh-huh. O sigui que anys enrere, 30 anys enrere, això, 30 anys enrere m'hagués posat simplement per aquesta actitud de repte. No, eren... uns monstros de 6 o 7 metres que a més no tenien continuïtat, no tenien
sí,
forma...
Posar l'aigua vol dir fer surf.
Fer surf, perdoneu.
Sí, sí, val.
Sí, exacte, que és una de les meves mm-hmm. passions. No vaig entrar i ja està, però no vaig entrar des de la tranquil·litat, en cap moment, que això són les coses que més m'agraden, no? En cap moment em vaig convocar a mi mateix, vinga, va, valent, que tu pots... No, mm-hmm. no en tinc cap necessitat. I a més, inclús, els 2 companys que entraven a l'aigua, de dir-los... Ostres, però voleu dir? No és el dia. Esperem a demà, que demà haurà baixat una mica i s'haurà ordenat tot i...
Bueno, la vida ja t'ha posat en l'experiència més límit i adrenalínica que et podia posar, no?
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Que a partir d'ahí...
I en el futur, quan s'hi plantegem, ens queden 4 minuts abans d'acabar el programa, Manel, parlem del futur, possibilitats de futur, quan diem benvinguts al món de les possibilitats, tu penses en el futur, el projectes, te l'imagines o no?
No. No t'endeixo això, jo, i tampoc et vull valorar si és bo o és dolent, no en tinc ni idea, i prefereixo, és com lo de no anar al metge, doncs el mateix, no ho sé, si és bo o és dolent, simplement no ho faig. Però el que sí que faig és que estic constantment posant intenció a tot el que faig. I la intenció el que fa és obrir aquest camp de probabilitats i amb la intenció de fer-ho possible, doncs és molt més probable que les coses puguin succeir.
Sí, intenció en el sentit de fer-ho possible, de fer possible...
De fer possible coses.
Coses, va.
Detallets molt petits.
Va.
Coses, projectes. Ara mateix, per exemple, estic formant amb una empresa que és una empresa que busquen executius, els executius, i llavors els consultors han de tenir entrevistes i no volen ser condicionats per aquests prejudicis quan entra el candidat, i llavors els estic formant per poder deixar anar els judicis, per anar al pla de les possibilitats, tot el rato. Aquests reptes a mi em plantegen intencions i aquests són els meus petits objectius. Oh, doncs vaig a fer això, vaig a fer l'altre. Treballo molt a un plaç, no sé si és curt, mig o llarg, però treballo molt amb objectius molt concrets, uh-huh. però molt definits, sense enamorar-me de l'objectiu, sinó que deixo que allò m'impulsi i a partir d'aquí que sigui el que hagi de ser.
I l'optimisme i la il·lusió, d'on te'ls treus? És a dir, perquè són projectes que t'il·lusionen.
Tot el que faig m'il·lusiona molt.
I
ahir, no, abans d'ahir vaig anar en bicicleta i em va fer molta il·lusió anar en bicicleta. Vull dir que d'on te trec l'il·lusió és una energia constant que... I aquí una de les coses importants és no és allò, no és una energia que pugui tenir innata o no innata, sinó que aquella neteja constant de totes aquelles coses que m'impacten i em condicionen i que no vull que em condicionin, i poder fer resets de coses molt petites, estic parlant. Uh-huh. no de tant, les coses grans ja saps com són, però de les coses petites, i és igual, ara això m'ha causat això, doncs jo vull, no, vull fer-me un reset, vull tornar a estar aquí, vale, doncs molt bé, molt bé. I ara torno a començar, i torno que és com un tornar a començar cada moment, redescobrir-te cada moment.
Com una onada, vinga, caiem, tornem-hi, no? A la propera onada.
Sí, però caiem a l'onada ha sigut... Pues, jo quan caigo en onada no he caigut a l'onada.
Ho passes bé.
Eh? No, sinó que quan jo interpreto i quan explico aquella onada, dic, ostres, aquella onada i tal, ha sigut en la part més crítica, he fet tota la baixada i quan he fet el bottom, que és la curva de baix i tal, ha sigut brutal. I per mi ha sigut aquella onada, ha sigut brutal, encara que no he pogut estar, no sé, 5 segons surfejant-la. Vull dir, ha sigut brutal aquella baixada, ja està. O si m'ha tirat de dalt a baix, també, buah, ha sigut brutal, sempre.
Bé, doncs se'ns ha acabat el temps. Que ens queda un minut? Molt bé, bé. Laura, vols acabar?
Bueno, convidar potser a les persones a que puguin entrenar aquesta part d'observació interna, i potser una manera d'entrenar-la, abans el Manel ha posat un exemple, no? Això d'observar què fas, els teus relators o parts internes, i simplement descriure els fets, no? O sigui, sense interpretar-los, sense dir si això està bé, està malament, és bonic, és lleig, sinó descriure els fets, no? I fer coses diferents i estar atents, no? A com estic vivencialment, com estic en la meva vida, si estic... jo crec que el tema un excessiu avorriment, la cosa gris, no? D'estic vivint una vida molt monòtona. Bueno, hi ha gent que li va bé, també. Hi ha gent que està molt en la zona de confort, en la seguretat, i que està bé, pues, també està bé. Però, bueno, no, convidar a obrir, a fer coses diferents.
Laura del Caño, Manel Saltor, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins una altra.
Gràcies.
Tanquem aquest ofici de viure amb el curs d'introducció a la meditació amb en Josep Maria Clopés. Josep Maria, ben retrobat.
És un plaer estar aquí.
Executive Meditation. Parlem de la mecànica de la meditació, del procés. Quin ha de ser?
Bueno, el procés de meditar, primer de tot, és un procés que hauria... Les persones haurien de pensar que el procés de meditar és un procés natural cap al silenci. De fet, seria la tendència natural de portar la nostra ment a deixar-se caure al seu estat més natural, que és l'estat de silenci. Per tant, per les persones que vulguin provar-ho, poden simplement tancar els ulls i deixar que la seva ment s'assegui a aquest estat de silenci infinit a dintre la consciència. Tot tendeix a calmar-se. Si no hi ha res que ho mogui, l'estat natural és el de repòs. És un procés físic. Doncs aquest hauria de ser un procés natural. Doncs a partir d'aquí, doncs, degut a la nostra pròpia fisiologia i a l'entorn, necessitem a vegades una ajuda, d'una mecànica, no, tècnica per ajudar-nos a conduir-nos cap a aquest estat de silenci.
I quina és aquesta mecànica? Ho dic perquè, no, perquè ja sabem, o sigui, ja sabem el que passa, no? El que passa és que comencem a pensar amb el que farem per sopar, amb el que farem el cap de setmana, amb els problemes de la feina, no? I aquí i el silenci no surt per enlloc.
Sí, és veritat. I per això moltes vegades el que fem servir són tècniques específiques. En concret, la que jo faig servir utilitza un mantra. Agafem un mantra, que és un so. De fet, és una paraula, però les paraules tenen dos grans valors. Un és l'energia, la seva freqüència, i un altre és el significat. El significat és fixe. No el pots modular. En canvi, el so sí que el pots modular. Pot ser més greu o més fi. En qualsevol cas, qualsevol dels diferents estadis de modulació del so, el significat és el mateix. No ens interessa el significat. El que ens interessa és fixar-nos de manera molt natural en un so i deixar-lo que es vagi modulant, i ens va conduint cap a estats cada vegada més fins, més fins, més fins, fins que porta la nostra atenció a la mateixa font del pensament. Llavors, aquesta és la manera en què nosaltres utilitzem el mantra per conduir-nos de manera molt natural a aquest estat profund de transcendència, de la pròpia activitat del pensament. I allà es produeix l'experiència de l'estat pur de meditació, l'estat de consciència pura.
I quin és aquest mantra?
El mantra pot ser qualsevol. Els mantres tenen unes tradicions antigues, són sons naturals que tenen i minimitzen l'impacte en la nostra fisiologia. Llavors, hi ha molts mantres. En pots agafar un qualsevol. Per exemple, l'OM. L'OM és molt conegut. Mm. És un mantra que tothom coneix, molt fàcil, monosil·làbic i molt
fàcil.
Per tant,
la meditació, la tècnica, ja recordem que hi ha 1.000 tècniques de meditació, no? Llavors, la tècnica, en aquest cas, que ens proposa en Josep Maria Clopés, està basada en un mantra. En lloc de centrar-nos, per exemple, de concentrar-nos en la respiració, ens concentrem en el mantra.
De fet, no ens concentrem.
Val.
Que aquest és un punt important. O sigui, el mantra té dues funcions. Un, conduir-nos de manera molt amable cap a un estat de silenci infinit, i dues, estabilitzar l'activitat del cervell durant la pràctica de la meditació i de la fisiologia. En Executive Meditation nosaltres fem servir una tècnica que ve del Raja Yoga i que utilitza el mantra, però no és un procés de concentració.
Val, o sigui, el repetim i prou, però no cal que ens hi concentrem.
Exactament.
Val, doncs en continuarem parlant, perquè aquí hi ha moltes preguntes a fer-li a en Josep Maria Clopés. Moltes gràcies, Josep Maria, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
I a les oients i als oients de l'Ofici de Viure també. Moltes gràcies. Bona setmana.
Say